I entre aquestes seqüeles per la salut pública, especialment la salut mental. Els polítics, els governs, durant tot aquest temps ens han anat advertint que calia fer-hi front. Però van passant els mesos i més enllà dels eslògans, de les paraules, de les visites protocolàries, les solucions no arriben. Molt especialment en aquelles persones que fa temps que les estan esperant. Aquesta setmana hem conegut en aquest programa dos exemples claríssims. Un, el de l'Oriol Sagrera, que es va posar en contacte amb nosaltres per explicar-nos que té un fill, el Roc, que té 22 anys, que pateix trastorn de conducta, que té reaccions molt violentes que no li permeten viure ni amb la família ni en un pis compartit. La convivència a casa és complicada, pràcticament impossible, perquè el Roc té comportaments molt violents i molt agressius. És major d'edat, ha marxat de casa, malviu ara pels carrers, està instal·lat en una nau abandonada, coqueteja amb les drogues, els seus pares, desesperats, reclamen sense èxit un pis tutelat.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
L'altre cas que explicàvem aquesta setmana, el de l'Àngel, un noi amb discapacitat que fa 16 anys, 16, que està en llista d'espera per una plaça en una residència per persones amb discapacitat. Ara en té 37. I atenció, perquè al darrere del nom de l'Àngel hi ha una llista de 2.300 persones només a Catalunya que esperen aquesta plaça. Més enllà de tot el que es diuen que s'ha de fer, què s'està fent? Per això avui hem convidat a aquest programa a la Magda Casamitjana, que és la directora del Pla Nacional de Salut Mental. Què tal, Magda? Com anem?
Bon dia. Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos i per donar resposta a l'Àngel, que ve representat pel seu pare. Què tal? Com anem? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I el Roc, que està escoltant a través del telèfon, perquè sabia que vostè, senyora Casamitjana, venia al programa. L'Oriol, perdó, el pare del Roc. Que vostè venia, sé que vostè està en contacte amb el pare del Roc. De fet, vostè està fent un seguiment d'aquest tema. Oriol, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Estem amb tots vosaltres, ara mateix.
A la secció de peixateria de consum hi tens peixos tan exquisits com el bacallà. Suau, però amb sabor. Un peix perfecte per fer-lo a la planxa, per arrebossar-lo o per guisar-lo amb verdures de temporada. Fins al 6 de desembre, emporta't el filet de bacallà per 9,95 al quilo. Consum. Junts és cooperativa.
9:39.
I seguim el nostre programa Entrevistes en Profunditat. Avui amb una persona que ens ha de dir una cosa molt important.
Sí, perdoni, però estic una mica nerviós.
Tranquil, aquí té el nostre micròfon perquè pugui dir allò que vulgui.
Només dir que tinc els 15 punts i pago menys que vosaltres.
Si tens els 15 punts, com és que no ets a Línia Directa? Canvia-t'hi i t'abaixarem fins a 100 euros el que paguis per l'assegurança de cotxe o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condicions a líniadirecta.com.
Aquí, amb Josep Cuní.
Senyora Casamitjana, aquests dies estem escoltant, escoltàvem a l'Oriol, que ens està escoltant ara mateix, vostè ja està en contacte, però també tot això que ha passat, per exemple, no es pot relacionar, excepte per un punt, que és que per això que utilitzo l'exemple del drama de la plaça Tetuán. Totes les responsabilitats de les administracions van canalitzades al fet de que totes les administracions diuen i clamen, ens hem de coordinar. Però van passant els temps i la coordinació no arriba. En relació a l'incendi de la plaça Tetuán, un any després de l'incendi de la nau abandonada a Badalona, amb les mateixes paraules. Insisteixo des d'aquest programa, què hem d'esperar? Un altre drama perquè es coordinin? Doncs bé, si entrem en l'àmbit de la salut mental, vostè, que és la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, per què, com denunciava l'altre dia l'Oriol Sagrera en aquest programa, costa tant que les administracions es coordinin per, entre totes, trobar una solució no només pel Roc, el fill de l'Oriol, sinó per tants altres casos com estan pendents de solució, o el cas del fill de l'Àngel, que porta 16 anys esperant i al darrere seu 2.300 persones clamant per una plaça?
Bé, jo sóc la directora del Pacte Nacional per la Salut Mental des de fa 2 dies, i us explicaré com he arribat aquí. Un dia, fa 3 anys en el Parlament, unes mares, exactament igual que els pares que el pare de l'Oriol i la mare de l'Oriol, que tenen el meu número de telèfon personal i que els hi agafo el telèfon perquè és la meva obligació seguir aquests casos, dissabte, diumenge i dilluns, i van venir les mares en el Parlament a reclamar recursos adequats pels seus fills. La gran majoria amb síndrome d'alcoholisme fatal, un tant per cent de persones, de nens i nenes adoptats a Rússia i Ucraïna, que la reacció d'aquestes persones degut a aquest trastorn d'alcoholisme mental fa que la reacció d'aquestes persones, nosaltres, en una societat en què no n'hi havia tants, de cop i volta, amb 5.000 nens adoptats des del 98 al 2010, dels quals un 70% d'aquests nanos adoptats a Rússia i Ucraïna tenen la síndrome d'alcoholisme fatal o la poden tenir, vol dir que de cop i volta tenim un boom de 2.500 nanos afectats amb aquesta patologia dels 12 als 25 anys. Què hem fet? Aquestes mares van venir al Parlament, la presidenta Forcadell, Magda, vine aquí i ocupa-te'n, van fer una compareixença al Parlament gravíssima, duríssima, en què no només explicaven el que passaven a ells, sinó que els fills en el carrer eren violats, eren pagats, eren utilitzats com a mula i, a més a més, eren de portes giratòries. Finalment, el govern va decidir fer un programa d'abordatge de casos de salut mental d'elevada complexitat i em va tocar a mi, llicenciada en Filologia Catalana, però política, de coordinar això. Hem après molt i, finalment, us he de dir, i el pare del Roc ho sap, i la mare del Roc ho sap, que hem instal·lat ja, fa una setmana. Jo et demano, Josep, que vinguin equips que se'n diuen guia, 4 professionals, psiquiatre, psicòleg, infermera i treballador social, que van al carrer a buscar aquests nanos en els llocs abandonats, en el carrer, a casa dels pares. La resposta d'aquests nanos, que és acció-reacció, i això t'ho explicaria molt millor la doctora Pàmies o la doctora Núria Gómez del Vall d'Hebron, que s'ocupa d'aquests casos, és tan brutal que és impossible canviar-los la manera de fer. I, per tant, què hem fet nosaltres? Hem fet un estudi, aquí el tenim, hem creat aquests equips guia, 3 milions d'euros, van començar la setmana passada i durant un any mirarem exactament. Solució? No n'hi ha, Josep, ho saps, ho sabeu. Quin problema tenim? No aguanten. El pare d'aquest nano, del Roc...
L'Oriol.
I la mare saben perfectament, tenen el taulí a la seva disposició, afers socials i famílies a la seva disposició, tinc el telèfon del regidor de l'Ajuntament, tinc el telèfon de justícia. És veritat, tenim un problema. És a dalt de tot de la piràmide, són els casos d'elevada complexitat i que és necessari fer alguna cosa. No els podem tancar, no els podem tancar. I, per tant, hem de buscar la manera i, per exemple, aquí a Barcelona, el que hem fet és, amb tots aquests casos i a l'equip guia, posar-los a dintre de la xarxa de Sense Llar. I, per tant, reforçar la xarxa de Sense Rall amb més psiquiatres i més psicòlegs perquè tinguin aquests casos.
De tota manera, em deixa aclaparat, crec que ens ha deixat a tots aclaparats, quan ha posat de manifest una realitat que no hauria de ser nova. Perquè hi va haver una sèrie de metges, sobretot pediatres i científics, que fa anys van alertar sobre el risc de les adopcions dels mateixos països que vostè assenyala, precisament perquè se sortia amb nens adoptats a Rússia i Ucraïna sense que els tribunals que facilitaven en aquells països l'adopció deixessin la clara l'evidència, ni tampoc la petja, que conta que aquelles criatures podien patir la síndrome de l'alcoholisme fatal. Perquè el nivell d'alcoholisme de pares i mares en aquells països, i els que hi hem viatjat per raons professionals, ho hem vist i fins i tot n'hem pogut fer algun reportatge, ho hem pogut comprovar, és realment espectacular. Ens estem trobant ara, diu vostè, amb la conseqüència. Això provoca un boom d'unes reaccions en aquells nens, nenes, ara hi ha nois, noies, perquè aquesta síndrome es manifesta a partir de l'adolescència, d'una violència extrema i descontrolada. Però alguna cosa s'haurà de fer.
Sí, jo t'agrairia.
Perquè aquesta és una desesperació dels pares que es troben descobrint un fet sobre el qual ningú els va alertar.
Tenen raó, i per tant el que hem fet és, primer, el govern va dir prou adopcions, i si no, d'alguna manera, hi ha molts pares que em diuen, Magda, jo vaig agafar un nadó i ningú m'ha fet el seguiment. Ningú em va dir que hi hauria aquest problema. Hem fet el seguiment de com estan d'ulls, nas i boca i com pesen, però de cap mai ens hem fet el seguiment des del punt de vista de cervell, de com està, perquè aquest cervell està afectat, és més petit. Aquest cervell del síndrome d'alcoholisme fatal és un dany cerebral, no és el mateix que el nostre, està mutat, amputat, i per tant les reaccions de les persones és perquè aquell cervell no va. A partir d'ara sí que Sant Joan de Déu s'està fent. Cada vegada que s'adopta una criatura pots anar a Sant Joan de Déu i mirar exactament també què passa amb el cervell de la criatura adoptada. Però ens ho hem trobat, Josep, i nosaltres el que hem fet és vinga, anem a fer això,
no,
ho hem estudiat.
Jo recordo algun metge, algun pediatre que en aquell moment feia aquestes alertes i que ràpidament el van també estigmatitzar perquè semblava que aleshores anessis en contra del dret d'una parella a poder tenir fills.
L'evidència és que ha passat, nosaltres no hem volgut tirar enrere i hem estudiat, avaluat durant 3 anys què passa amb aquests comportaments, què passa amb aquests nois, i hi ha un llistat de 250 accions possibles per donar suport a totes aquestes persones. El més problema, el més greu, és el d'habitatge, perquè no s'hi estan. Van a pisos tutelats, ho destrossen tot i els expulsen, van a altres pisos de suport, ho destrossen tot, i per tant hem de crear, com es fa arreu d'Europa, jo he estat a Trieste, he estat a Lille, tinc a Austràlia gent que ens dona consells, i sobretot estem estudiant què passa als països nòrdics, que tenen 3 vegades més d'adoptats de Rússia i d'Ucraïna que nosaltres. I per tant ens estan dient a nosaltres, malgrat les competències de justícia no són les mateixes aquí i allà, què hauríem de fer? Quins recursos necessaris necessiten aquests nanos que no poden estar ni 5 minuts tancats? Ni 5 minuts, i necessiten córrer i es refugien a les drogues.
I aquest és el cas del fill de l'Oriol?
Aquest és el cas del fill de l'Oriol, el que passa que en aquest cas jo no sé exactament i no tinc per què saber si és adoptat o no, però sí que les conseqüències i les reaccions d'aquest nano són exactament aquestes. Què fem des de l'administració? Intentar fer el seguiment i ara posar un recurs totalment nou, no existeix, l'hem copiat d'Europa, que és crear un equip específic per la greu dificultat d'aquests nois i noies. Específic. Han d'anar a buscar-los, han d'anar a seguir-los. Ja saps que el tema dels drets i el canvi de la llei, ja no existeix tutela, ja no existeix curatela, i existirà suport sempre i quan la persona vulgui. Per tant, aquí hem de fer... Jo només et vull demanar una cosa, Josep, sobretot hauríem d'eliminar les paraules violència, etc, de tots aquests fets, perquè no són reaccions violentes perquè ells volen, sinó que ells provoquen alarma, i per tant, en tema d'estigma, és imprescindible modelar-los, perquè segur que el Roc no és una mala persona, segur que no és un delinqüent, segur que ell no vol fer mal, però aquest ímpetu fa que la seva reacció, com i perdona, ara s'està dient les nenes de 12 i 13 anys, com que no poden demostrar el seu fracàs o el seu problema mentre han estat tancades, etcètera, es mutilen elles mateixes. És a dir, estem veient que la conseqüència de la persona per expressar el seu sentiment i els seus malestar és fer-se mal a ells mateixos. I aquests, és veritat, que són molt joves, tenen molta força. Jo aquest programa meu el vaig... dedicar a l'Ignasi Sala. La mare és la que va venir al Parlament, que amb un acte institucional es va aixecar i va parar l'acte i va dir fins que no m'escolteu no me'n vaig d'aquí, i hem aconseguit un programa, sabem cap on anem i només tenim 40 persones en el carrer, 40 professionals. Ho saben, vaig començar amb el conseller Comín, vaig continuar amb la consellera Vergés i el conseller Argimon, que li agraeixo moltíssim que hagi acabat de completar. Falten molt més equips guies, però hi sortirem. Llavors, per acabar, per què el pacte? Aquí s'ha demostrat que on hem, des de la salut mental, territorialment, al territori, coordinats amb un sol gestor de cas, ho prendrem mal. Perquè si només van al CESMA i al CESMIC és una hora, què fan la resta de les 23 hores? I, per tant, lo important és que el pacte sigui un pacte polític i els polítics hem de fer el que ens toca. Els professionals i els pares no tenen per què trucar 25.000 portes per solucionar el seu problema.
Oriol, vols dir alguna cosa a això que està dient la Magda Casamitjana?
Sí, no, primer de tot que felicitar la feina que està fent. Jo l'he seguit perquè el primer contacte que vam tenir va ser fa 2 anys. Per tant, he seguit tot aquest procés que ell ha estat explicant. I és magnífic. A nosaltres encara no ens ha arribat, ara sembla que arribarà. I només un punt. Parlava de que la majoria són d'alcoholisme fetal i que això ja està... El tema d'opcions ja s'ha tallat. Però hi ha un altre tant per cent que no són d'alcoholisme fetal, no sé de què són, però venen des de petits. I el que ha fet molt mal, i parlo pel meu cas... i com que estic en el món de l'educació, encara passa, és el fet de no diagnosticar els nanos de petits per la història aquesta de no etiquetar-los, no estigmatitzar-los, i com que no se'ls diagnostica, no se'ls busca una solució. I això fa molt mal. Això fa molt mal perquè quan la cosa explota, llavors correm-hi tots i no sabem què hi ha.
Estic d'acord, Oriol. Primer de tot, no hauríem d'expulsar aquests nens del col·le, perquè el que fem és expulsar-los i que vagin a casa, i a casa els pares no poden anar a treballar i comença aquí el problema, un problema social greu de convivència. Per tant, no hauríem d'expulsar. Aquest pacte ha de decidir que no s'expulsen els nens del col·le per trastorns de conducta. I com diu el doctor Miquel Casas, s'ha de fer un cribatge. Hem de dir exactament quina llibertat jurídica tenim per entrar a les escoles i fer un cribatge per mirar des del punt de vista d'aprenentatge quin nen tindrà o no problemes i, per tant, prevenir el que pugui passar. Tens raó, és a dir, hi ha alcohòlics fatals aquí a Catalunya, eh? És a dir, no tots són de Rússia i d'Ucraïna, eh? Desgraciadament, en els barris més pobres, amb la gent més vulnerable, tenim la desgràcia de que també neixen nanos amb síndrome d'alcoholisme fatal, però molt menors, en els quals més o menys hi ha una mica de seguiment més important. I és veritat, en els casos d'elevada complexitat hi ha discapacitats intel·lectuals, salut mental i trastorn de conducta, hi ha dany cerebral, salut mental i trastorn de conducta, i per tant la llista és de 8 perfils diferents.
Ara anem al cas de l'Àngel. Acabem, Oriol?
Sí, des de la ignorància. Si el problema és l'alcoholisme, no es poden crear perquè no hi són. Jo vaig explicar que el cas del Roc va anar a un centre de desintoxicació i va ser expulsat per la seva conducta, un nano amb trastorn de conducta, amb el qual demostrava que aquell centre no estava preparat per això. No poden haver-hi centres de desintoxicació per nanos amb trastorn de conducta?
Ho haurem de fer, Oriol. El que passa és que aquí juguem sobretot amb la justícia, juguem amb el dret de les persones i juguem amb un recurs que hem d'anar molt al tanto. I, per tant, ho farem, ho hem de fer. És indispensable, no podem deixar aquests nanos al carrer, però no poden estar tancats involuntàriament. Hem d'aconseguir la voluntat d'aquestes persones i s'ha de fer. Estem absolutament convençuts.
Amb el Roc és fàcil, eh?
Amb el Roc serà fàcil. Per tant, escoltem, ara jo crec, i he parlat amb el Taulí, un dels... De les persones beneficiàries d'aquest guia serà el teu fill, perquè és que és el primer de tot. Mirarem exactament com funciona aquest i quins són els recursos necessaris en aquell territori perquè el teu fill pugui tenir una vida digna, digna encara que sigui amb la condició que té. Ho intentarem, de veritat, ho intentaré, i sobretot amb vosaltres, eh? Sense vosaltres no serà possible.
Oriol, gràcies per la confiança a aquest programa i celebro poder escoltar aquestes paraules de la directora del Pacte Nacional de Salut Mental per intentar trobar una solució per al teu fill, com tu exposaves cruament l'altre dia. Saps que vas commoure l'audiència per descomptat, perquè qui és el pare, qui és la mare que accepta amb els braços plegats que el seu fill, la seva filla, major d'edat, amb unes actituds que no li permeten conviure absolutament amb ningú, sap que està vivint, mal vivint, en una nau industrial abandonada, que està coquetejant amb les drogues, perquè tampoc no sap exactament quina ha de ser la seva sortida vital. A partir d'aquí, les solucions esperem que surtin i el més aviat possible. Oriol, gràcies per la confiança.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara ampliem el focus, i ahir explicàvem el cas de l'Àngel. Avui el representa aquí el seu pare, perquè em diuen que el teu fill avui està o no es troba gaire bé, no?
Sí, efectivamente, ha amanecido ya listos para venir, pero ha amanecido con náuseas, con mal de estómago y, bueno, ha sido imposible.
¿Li passa sovint això al teu fill?
Bueno, él tiene el intestino irritable, con lo cual pues no le pasa muy a menudo, pero siempre anda un poco tocadillo.
El teu fill té 37 anys, és discapacitat intel·lectual. Des del 2005, per tant fa 16 anys, que vosaltres veu fer la sol·licitud per demanar una plaça a una residència, a un centre habilitat, i encara no teniu resposta.
Efectivamente, así es. Cuando Ángel tenía 21 años, ya decidimos que había que pensar en el futuro, porque entonces era joven y nosotros también, un poco más jóvenes, claro, pero teníamos que mirar un poco más allá del día a día. Entonces es cuando solicitamos este recurso residencial. Claro, desde entonces pues no hemos tenido absolutamente ninguna comunicación de los servicios sociales. Nada más que en el año 2013, con motivo de la publicación de la Ley de Dependencia, en el 2006, nos preguntaron si seguíamos interesados en este recurso residencial. Evidentemente, contestamos que sí. Ahí se quedó la cosa hasta finales del 2019, que gracias a la trabajadora social del ACID, que es el centro donde va Ángel, pues se puso en contacto con servicios sociales a ver cómo iba el expediente de Ángel. Entonces se dieron cuenta que era muy antiguo y con el fin de actualizarlo, pues tuvimos que volver a solicitar este recurso residencial. Y desde entonces, nada de nada. No hemos tenido ninguna comunicación por parte de...
Què li contesta, Magda?
Jo contestaré el que pugui Àngel, eh? És sí, a dir, sí. Jo em dedico a la salut mental i el seu fill, pel que vostè em diu, no té cap problema de salut mental, sinó que té una discapacitat intel·lectual. Vostè parla de la CIT. Parlant de la CIT, sobretot, no només és del tot discapacitat intel·lectual, sinó que sé que parlen sempre de funcionament d'intel·ligència límit, eh? Que és aquest d'aquí, que és aquest que no és ni tu ni jo. És aquest que està just, que abans en dèiem borderlines, que no són discapacitats intel·lectuals, per què no? Perquè poden fer moltíssimes altres coses, però que tampoc no són normals, entre cometes. Aquí estan, perquè són persones, com el teu fill, que van aguantant, són els que tenen més bullying, són els més tontos de la classe, etc, i són els que acaben patint greus situacions quan són més grans. I són aquí. Jo en aquest moment li diria que tots necessiten un habitatge digne i que, per tant, en molts països del món, el primer que té la gent és habitatge. Si no comencem per aquí, prendrem mal. Tots. Jo convisc amb una persona amb un problema de salut mental que li agradaria molt viure sola, però com que no pot, perquè no pot, perquè no té solució, ha de viure amb mi, que jo sóc una mica pesada, però bueno, Déu-n'hi-do, però l'estic obliguent a viure amb mi, pobre, no? Per tant, és veritat, i més quan verdament vosaltres us fareu grans i aquest nano ha de conviure. Jo sí que em comprometo, Josep, a mirar exactament amb aquests casos i com estan les llistes d'espera, perquè també, per descomptat, el pacte ha de ser pels discapacitats intel·lectuals, intel·ligència límit i trastorn de conducta i discapacitat intel·lectual. I, per tant, a dir-vos exactament...
Quants més o menys hi pot haver a Catalunya?
Mira, jo el que sé...
A la llista d'espera que hi ha l'Àngel, al darrere en té 2.300 des de fa anys, eh?
Fixa't que els més complicats, els meus, vale? Els meus, hi ha 350 persones esperant. Greus, trastorn de conducta, discapacitat intel·lectual i salut mental. I aquest és el primer que hem de fer. Jo li vaig dir el primer dia al president, ell està absolutament d'acord, i aquí el pacte és entre tres. A mirar exactament, no sé si exactament hauran de ser allà residències, perquè al cap i a la fi el que estem fent és no institucionalitzar la gent. Per tant, hem de mirar quin és el model, però ràpid, eh? I mentretant anar posant a disposició llocs per viure per a aquestes persones.
Vols dir-li alguna cosa més a la directora del Pacte Nacional de Salut Mental?
Bueno,
en nom del teu fill, o per
sí,
tu mateix, vaja.
Está hablando de futuro. Vamos a hacer. Pero estos 16 años atrás, ¿qué se ha hecho? Porque nuestra angustia es diaria. Quiero decir, cada año pasa y lo que nuestro objetivo es que cuando nosotros no estemos, pues Ángel pueda vivir su vida plena en sus capacidades. Pero es que hasta ahora ni siquiera nos han mandado un papelito diciendo... que estamos en ello.
Doncs jo només disculpar-me, de veritat, disculpar-me. Ara em toca a mi estar aquí i, per tant, té vostè tota la raó. I, per tant, ho hem d'entomar. Jo sí que he de preveure el futur, disculpi, però jo li prometo i li dic que farem tot el possible per mirar exactament de què estem parlant. Necessitem dades que jo en aquest moment no tinc i, per tant, jo no li puc dir si els 12 milions d'euros que hi ha a més a afers socials i famílies serviran per places pels seus fills o serviran per places de persones amb salut mental.
Permeti, senyora Casamitjana, que fes una pregunta que sé que serà entesa com molt impertinent, Tenim un problema de funcionariat en aquest àmbit?
No sé exactament. Jo crec que tenim un problema de país. És a dir, com no comencem a veure què s'està fent en aquests casos arreu d'Europa i canviar el model, no ens en sortirem.
Ho dic perquè és que darrerament portem acumulades una sèrie de denúncies que no només tenen a veure en qüestions tan sensibles com aquestes que ens ocupen ara, d'una lentitud exasperant de burocràcies permanents en coses que, d'altra banda, des del sector polític ens diuen que s'han de resoldre ja i així es comprometen. I després arriba l'hora de la veritat i qualsevol tramitació s'allarga. Sé que estem en un moment també molt delicat en el qual, per garantir que tot es fa molt bé i per evitar que hi hagi fugides, diguem-ho així, d'interessos o cap interessos particulars, hi ha d'haver molt control. Però el que no pot ser és que el control es converteixi en tan excessiu que aturi les tramitacions imprescindibles?
Tothom ho diu, eh? Tothom. Jo em sembla que tots els consellers i tots els directors generals i tots els secretaris generals que han passat per el Departament d'Afers Socials i Famílies, ara Drets Socials, diuen que aquella maquinària és insuportable. La maquinària. En canvi, el Departament de Salut s'ha posat el xip i tot és molt ràpid. 3 milions d'euros en un any, amb un nou model d'atenció al carrer, vist des d'Europa. Per tant, és imprescindible posar-hi la... Dic jo el model, posem-nos-hi. Ara, jo l'entenc a vostè, però no conec el seu cas. Jo em comprometo a mirar el seu cas, mirar exactament què ha passat i mirar el per què vostè porta 16 anys sense que ningú li hagi contestat.
Sàpiga que avui hi ha una manifestació, una concentració a la plaça de Sant Jaume, organitzada per als familiars de les persones amb discapacitat, amb el lema, que ja és prou significatiu, de "Stop llistes d'espera". El pare de l'Àngel, 16 anys esperant una plaça pel seu fill i al darrere seu 2.300. Gemma, volies dir?
M'alegro molt que s'hagi convertit ara en una prioritat i que estigui liderat per una persona com la Magda, que és executiva i és competent i s'entrega. Però donar-li la raó, és a dir, fa molts anys que des d'una perspectiva de la gestió d'aquesta realitat han passat tres coses. Primera, ha faltat acció pública contundent per assimilar una competència, com tu dius, coordinada. Segona, han faltat recursos. I tercera, s'ha delegat en el tercer sector i en el voluntariat l'assistència d'alguna cosa que hauria de formar part de les prioritats, perquè al final estem parlant d'alguns nanos que venen d'estar protegits per la Convenció dels Drets dels Infants i després es tornen adolescents i després joves. Per tant, jo crec que és un tema molt greu, jo crec que és un tema molt greu perquè afecta moltíssimes famílies que després s'han cronificat amb altres derivades de problemes de salut en els entorns i que és un tema que també hi ha uns interessos al darrere, perquè aquí quan hi havia tota la lògica, parlo de fa molts anys, perquè és un tema aquest de fa molts anys, de que els pares es veien obligats a renunciar a la tutela del seu fill perquè fossin ingressats en una fundació i en una residència. I molts pares no volien això. Volien,
ara ja no, eh?
Escolta, ara ja ho sé que no. Però va costar molt treure això. Va costar molt perquè era un debat jurídic de fons. O sigui, ells havien de triar en lliurar la tutela, i per tant, qualsevol ajuda
perdre
econòmic...
Perdre el fill. És perdre el fill legalment.
Sí, però bueno, va costar molt. Va costar molt, això.
Home, però des d'un punt de vista emocional.
És que és un altre drama. Home, és a dir, clar, tant uns pels altres, eh?
Clar, per això.
Per tant, s'ha de fer un mapa de recursos, s'han de fer, jo crec,
una visió... Ja.
Això està en el pla. El que passa que el pla fa... Jo el vull fer amb tothom, I per tant tenim un esbós i, per tant, he de comptar absolutament amb tothom.
La Gemma s'hi apunta.
La Gemma ja la tinc apuntada.
No, que no puc fer res. Jo us puc ajudar voluntàriament amb el que voleu, perquè és un tema que toca sempre.
Ho hem de fer tots, necessito tots.
I a més hem vist com el doctor Cases durant anys, hem vist que són joves que al final, només que recuperis la seva dignitat, milloren també la salut.
Àngel.
I se'ls dona recursos i poden actuar.
Aprofiti la benentesa que la senyora Casamitjana està en disposició de prendre nota del seu número de mòbil perquè puguin tenir contacte i li pugui traslladar aquest expedient que vostè diu que
com
amb 16 anys, només
mínim
una
seu.
Vegada des d'Afers Socials li van preguntar si encara el mantenia la sol·licitud, que em sembla, sincerament, i ja sé que ara el que diré segurament anirà massa enllà, però és que em sembla prendre el pèl, sincerament. Que hi hagi uns serveis d'assistència, que amb 16 anys només s'hagin preocupat una vegada de posar-se en contacte amb una família que va fer una sol·licitud per preguntar-li a la meitat d'aquests 16 anys, escolti, encara li interessa i mai més tornis a saber res?
A mi m'agradaria mirar-ho bé, M'agradaria mirar bé i mirar exactament el que ha passat. Si és així, Josep, tornaré a venir i diré era així i, per tant, és una presa de pèl. Però mirem exactament què ha passat. ¿Y qué es por fin?
Es que he oído en algún sitio que Derechos Sociales decía que en nuestro caso era una anomalía. Bueno, cuando se detecta una anomalía, creo que lo primero es ponerle solución a esa anomalía.
No le llame anomalía, es elevada complejidad, porque no hay el recurso adecuado.
No, Derechos Sociales dice anomalía.
Pues no, entonces, es anomalía.
Claro, entonces, como bien ha dicho el señor Cunit, ahora a las 12 hay una concentración en la Plaza San Jaume organizada por DINCAT y abrazándolos todos los familiares para, bueno, que se vea y hacerle ver al gobierno que no se olvide de nosotros, porque es que hasta ahora hemos estado ignorados completamente.
Yo he hablado con Carles Campuzano y como que trabajo al Palau de la Generalitat desde hace dos días, pasaré por la plaça Catalunya. Així ja acabo de fer la política del tot.
A la plaça Sant Jaume.
Sant Jaume, Sant Jaume. No s'haurà de baixar, ho té més a prop. No s'haurà ni de desplaçar, ha de baixar les escales. Moltes gràcies, Àngel. Gràcies, Àngel, per la confiança. Gràcies, senyora Casamitjana, per acompanyar-nos també i per mostrar no només la seva voluntat, que em consta que la té des de sempre, sinó el seu esperit, que és tan o més important l'esperit que la voluntat, de vegades. Perquè la voluntat és com allò de la solidaritat. Acabes estampant una signatura i ja has complert. L'esperit és el que no s'ha de perdre.
Intentem posar-ho tot.
Li agraeixo, sap que podrà venir sempre que vulgui i també sé, i puc garantir a l'audiència, que serà capaç de dir amb tota claredat totes aquelles irregularitats que s'hagin pogut cometre. I si a partir d'aquí comencem a redreçar la situació, doncs hi haurà moltes famílies que ho agrairan. Perquè, d'altra banda, són famílies que fins ara, amb tot el dret del món, l'únic que poden dir és que s'han sentit abandonades.